Ua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui, 1 d'abril, ja estem al mes d'abril, recordem, avui és dijous sant. Encantada de poder estar un dia més amb vostès. Tindrem un cap de setmana amb un to llarguet i vull que compartisquen amb mi esta curiositat. I és dels creadors de No té sentit que els ciutadans gastem mascaretes, és que estiguem sants. Les mascarilles FP2 són per a egoistes. Tenim que gastar mascareta en la playa. Ara sí, comencem Protagonistes. Avui estem Víctor Rubio i jo a soles.
Bon dia, Susana.
Portes, dona't compte, això és com una sèrie de pel·lícules que van una darrere de l'altra. Al principi ens diuen allò de que, bueno, si estem sants, paquem mascaretes, després si utilitzem la FFP2 és que som egoistes, i ara plega mascareta en la platja. Bueno, pues que sapieu que en el Consell Interterritorial la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que el Ministeri i les comunitats autònomes han pactat revisar aquesta llei. Per què? Pues perquè este ús obligatori de mascaretes, a pesar de poder mantindre aquesta distància de seguretat que ens demanaven en espais públics, fins i tot en la platja, se tindrà que matisar. Per lo tant, crec que acabarem passant una Pasqua, que Setmana Santa està acabant-se, el que es queda, no? Però jo apuntaria més cap a la Pasqua, poder llevar molt la mascareta si n'hi ha una distància prudent i si estem a la platja. De veres, jo preferia no anar a la platja si tenia que portar mascareta, eh?
No, i de fet, ahir va parlar un hosteler de... Bueno, un hosteler no, un... Un home que mana de turisme en la província d'Alacant i va dir que les reserves ja han començat a baixar per notícies com aquestes.
Però dona't compte, cuidao, no ens relajem, val? Perquè a nit feia un comunicat, el president, en este cas, ens deien que en França, vaja, ja han començat este període de 4 setmanes de mesures, n'hi haurà un toque de queda nacional que prohibirà als francesos posar un peu al carrer a partir de les 7 de la vesprà, i els comerços no es consideren essencials, estaran tancats, i també els desplaçaments que superen un ràdio de 10 quilòmetres del seu domicili deuran estar justificats. I també, a modo d'excepció, la prohibició dels desplaçaments interregionals entrarà en vigor a partir del 5 d'abril, donant així un xicotet respir en la Setmana Santa. Això és el que es va dir ahir el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, que finalment ha cedit a aquestes pressions que patia per els metges que advertien sobre la saturació dels hospitals i la impossibilitat d'atendre a totes les persones perquè estaven les UCIs rebosant. Què ens diu això? Que el país veí ja el tenim d'esta manera, que fa 4 setmanes de confinament pràcticament absolut, que si ens relaxem, després ens passarà a nosaltres. Cuidao, cuidao, perquè en França està passant això. Val? Entonces, que no sigui obligatòria la mascareta a la platja, val? Però si n'hi ha molta quantitat de gent a la platja, pues, tinguem sender i no estiguem. És a dir, deixem espai lliure, espai obert, i ja tindrem temps de gaudir de la platja. Si la tenim al costat, jo entenc que lo de les mascaretes no està... que queda una miqueta raro, però si a una platja saturada no estem, és una barbaritat. És a dir, ningú ens obliga a estar en una platja. Diuen, val i el metro? Sí, però és que a treballar estem tots obligats, però si tu te'n vas a la platja, que te'n vas per plaer i acabes maleta en una UCI, no sé, jo penso que hauríem de ser prou prudents, eh? També ens diuen que ja ens arriba a les comunitats autònomes per part del Consell de Ministres, que, bueno, per part del govern, que s'ha aprovat en el Consell de Ministres aquests 283 milions d'euros entre les comunitats per a les comunitats autònomes de la llei de dependència. Per tant, ens arribarà quants, no ho sabem, quants arribarà aquesta comunitat autònoma, però que sí que s'han aprovat aquests 283 milions i serà la finalitat reduir les llistes d'espera en la dependència i millorar les condicions laborals i la qualitat de serveis als professionals i també introduir millores en les prestacions. Curta, me pareix que se queda aquesta despesa que han posat. En fi, veurem quan ens arriba a la comunitat valenciana. Tenim notícies d'esports, eh?
Sí, al final va guanyar Espanya 3-1 al Kosovo, també el Barça femení 2-1 va perdre contra el City, però encara així va passar en un total de 4-2 en eliminatòria. Ja recorde, perquè demà no estarem, que el dissabte a les 2 juga el Villarreal contra el Granada, mitja hora abans en esta casa. En tenis va passar Bautista, va eliminar a Medvedev 6-4-6-2, no va poder ser en Andreescu. Dir que els Lakers van perdre 97-112 contra Milwaukee i que també per al cap de setmana, el diumenge a l'estat, torna a haver carrera de MotoGP. Crec que en Moto3 va fer el quart d'un xic de Burriana, per tant, una miqueta abans de l'estat igual també el podem veure.
Pues en aquestes notícies que ens acaba de donar Víctor, una pauseta de publicitat i anem a per el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Es tan fácil dar sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos.
Bé, i avui, dit Xou Sant, tenim així al nostre costat a Santi Cortés, i és que ell avui me va fer una masterclass, perquè ho necessite, no?, sobre la Setmana Santa de Vila-real. Santi.
Bé, una masterclass, però he de dir que encara que dura el temps, perquè solem fer mitja hora parlant dels temes, és una masterclass que encara podríem estar més temps.
La que falsa falta. Ja, fora de micros, ja m'acabes de rematar la Setmana Santa de Vila-real, perquè jo conega de prop totes les confraries i tots, diguem, els actes i les tradicions que teniu al voltant d'aquesta festa, perquè jo l'any que ve estiga preparadíssima.
Sí, la veritat que fa falta perquè veus, clar, ara estem en pandèmia, no podem fer les processons com les fèiem fa uns anys, però fa falta perquè veus tots aquests colors, paraules, no?, com la paraula caperulla i coses així molt típiques de la nostra Setmana Santa, que ara diré la nostra,
sí.
Perquè tot és peculiar, no?, allà on vages. El poble del costat no ho fa igual que l'altre, i una autonomia tampoc ho fa igual que la de dalt. Per tant, no sé, jo crec que la nostra és única, com totes, no? Però la nostra és única.
És que jo tan sols vinc d'un poble, ja sabeu que és molt xicotet, tan sols tenim tres cofraries, però sí que és veritat que tenim una unió molt pròxima a la Setmana Santa de Vila-real i de la primera cofraria que després xerrarem. Estan germanats i, per exemple, nosaltres, Santi, fèiem abans el dimecres, vam tindre que passar la provessó de dimecres a dimarts perquè aquesta cofraria, que està germanada allí amb el Crist de les Alqueries, poguera vindre. I des d'entonces, diguérem que ha agarrat una altra harmonia més cerimoniosa, no?, tota aquesta provessó que es fa el dimarts allà a les Alqueries.
A veure, la veritat que la passió ha donat en aquest nom grans obres de tot tipus, pictòriques, sí, arquitectòniques fins i tot, escultòriques, la música, bueno, Bach, suposo que és,
sí.
Tots sabem que és la banda sonora de la Setmana Santa per excel·lència, no? Però la paraula confrare precisament doncs ens porta això, no?, a la germandat que estàvem parlant abans de començar el programa fora de micro, que tots som germans, no?, al voltant d'una reflexió, al voltant d'un pas. I jo crec que això és el que ens ha de quedar també a tots, no?, d'esta Setmana Santa, que té una junta central, que pel que sabem va ser al març de l'any 74, 1974, quan fa la seva primera sessió, però que els seus arrels van molt més enllà, com ara explicaré. Una de les paraules és la paraula caperulla. A mi em crida l'atenció, és una paraula bastant vilarrealenca, perquè en altres localitats, en castellà es diuen los nazarenos, no?, que són els que porten el vestit este, que per a mi, i a vegades quan és fora d'ací li continua dient caperulla, perquè diu el diccionari que un caperull és una caputxa de les capes de pastor, i una caperulla és una caputxa més gran que el caperull. És evident, no?, perquè la caperulla és bastant gran. I a mi sempre de menut em cridava l'atenció, no? Recordo de dir-li a mon pare, i per què van tapats, no?
Sí.
I em deia, això és perquè són penitents, que és un altre dels noms que té. Aleshores tenen vergonya que els vegin perquè han pecat i, doncs, bueno, explicacions d'estes populars que es donen, no? Dins de la Pasqua hi ha tant de simbolisme. Quan venia a acabar així, havia llegit una miqueta de la paraula Pesach. La paraula Pesach és la paraula Pasqua en hebreu, i del pa este sense llevat, el pa nàcimo, que és el que se pren en el Sant Sopar. I un jueu explicava el per què és pa sense llevat, i diu que precisament nosaltres ara, però dic que la tradició jueva, que el catolicisme ha heretat en gran part, per què no porta llevat? Doncs perquè en la Pasqua se suposa que fem abstinència, no?, que fem dejú, que no mengem, i que per tant ens desunflem del nostre orgull, de tot allò que... sí, de l'orgull, de la vanitat. I per això el pa no ha de llevar llevat, i també perquè quan el poble d'Israel se'n va anar pel desert, doncs els ho va manar ja bé, no?, que havien de... Com, i si en empresa de l'esclavitud, doncs el pa no teniu temps de deixar-lo reposar, així que sense llevat.
Sí, és que n'hi ha pressa, no? De quants membres està formada la Junta Central de Setmana Santa a Vila-real?
Fins on jo sé, són 5 directius en càrrec i un conjunt de 20 representants que són escollits pels membres de les 10 associacions integrades. En total són vora 3.000 components, només a Vila-real.
I que són ells, diguem, qui estableixen aquests protocols per a que les desfilades isquen també bé, no?, com cal.
I amb tanta dignitat i tanta bellesa, no? Ja no per la formació que tenen tots els que isquen, per la fe també, sinó per les precioses imatges d'escultors que són tan importants i fills il·lustres de Vila-real.
Per tant, anem a arrencar amb la primera de les cofraries que tenim així a Vila-real, no, Santi?
Sí, la primera, la molt il·lustre confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist i de la Mare de Déu de la Soledat. Jo espero dir els noms complets i correctes, perquè són noms bastant...
I molt llargs,
Llargs, i a més és que són noms que tenen la seva història, no? Bé, jo crec que si parlem de Setmana Santa... realment hem de començar per la confraria de la Sang, que diem. Sabem que hi ha documentació, i l'altre dia es van reunir, ho vaig veure al diari, no vaig poder estar. Ja del 1546.
És molt antiga aquesta,
Sí, però la tradició és fins i tot més antiga, perquè hi ha qui diu que la va fundar el mateix Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer va viure a cavall entre el segle XIV i principis del XV. I per tant, seria ahir, en aquest període, quan diuen que Sant Vicent Ferrer, en una predicació, perquè va estar a Vila-real, sobre la sang, doncs fundaria, perquè hi feia molt sermons sobre això. Fixem-nos que és un moment d'antijudaïsme. I què és la sang en la tradició cristiana? Doncs segons Mateu 27-25 representa, diu, la seua sang siga sobre nosaltres i els nostres fills. Representa la maledicció sobre els jueus que eren responsables de la mort de Jesús. Per això hi ha noms ahí dins de la confraria, com el dels judíos, que sé que es va fer una cançó que potser haguem pogut començar en este himne nou que té, el que m'han dit que és molt bonic, la confraria de la sang. I judíos no és valencià estàndard, no és jueus, però té, jo crec que té el seu motiu, no? En llatí és judeus, i per tant seria probablement un arcaïsme més pròxim al llatí. En altres parlars, doncs, per exemple, s'anomenen juetes, i hi ha moltes variants de la paraula jueu, que és l'estàndard, i així tradicionalment se li ha dit judíos, però judíos és perquè venen de la regió de Judea, no? Aleshores, té tota l'arrel de l'origen d'esta paraula. Mm.
I ells, diguem-me, quin és el dia que processonen per Vila-real?
Bé, ells, la processó del dimecres, el viacrucis del divendres al matí, que acompanyen al penitent en la creu, i la processó del divendres sant, que trauen la imatge del Crist jacent. Va ser l'escultor Orteig, que tots coneixerem, qui el 1958 crea l'actual imatge de l'Ecce Homo, que és una escultura que encara crec que està en la, o solia estar en la Capella de la Sang, que és el temple més antic que conservem així a Vila-real. Així sí que vull parlar de tres clavaris que eixen en teula i vesta negra de llarga cua, perquè jo recorde fa molts anys, jo crec que devia tindre 16 anys, es veu que han de ser tres clavaris, segons la tradició, i devia faltar una persona in extremis, em vam tocar i jo vaig eixir, no?
No em digues, és que són els que venen al meu poble dels tres clavaris.
Ah, sí, sí. Doncs, que tenen una capa llarga.
Sí.
Bé, darrere d'aquesta confraria va el Sant Sepulcre.
Sí.
Després d'explicar el Sant Sepulcre, diguem-ne que és un pas de màxima seriositat. Vull dir, i silenci, i la gent es posa de peu, així al poble. Bé, doncs jo vaig dir, tenia 16 anys, sabia de la seriositat, has d'anar seriós, la cara seriosa, perquè Nostre Senyor s'ha mort i va darrere, i en un moment donat me gire i la capa estava completament plena de caramels.
Ah, no em digues. Ah, i no sabies per què.
Jo no sabia per què, però em va donar com una espècie d'atac de riure, perquè jo realment m'ho vaig prendre molt seriosament, però que la gent estiguera ahí tirant-me, bueno, a mi i als meus companys, caramels en la capa, però ja per acabar-ho d'arrodonir, de colp, s'alcen dos iaies, dos persones majors, i es comencen a espolsar-nos la capa per a traure tots els caramels d'ahir dalt. O sigui, me va semblar increïble. Ja fa anys que no... Que
va passar això, no sé si encara... I per què et va passar això? Que te van gastar, diguem, una innocentada o alguna
oficina?
No, és una tradició?
A veure, al principi, jo recordo fa anys que la gent llançava caramels d'una manera una miqueta exagerada. I això se va moderar. Jo suposo que encara no s'hauria advertit que es pot donar caramels, no? Però en un cert control, perquè és una festa en el sentit litúrgic, és una litúrgia realment el que s'està fent ahir. Però jo recordo el tema de la capa, perquè em va semblar curiós. Que la...
Sí, a més dels tres clavaris, així també tenim l'esquadra dels soldats romans, no? Que també és molt impactant vore'ls. I després sí que aquesta cofraria, temps després, incorpora la Mare de Déu de la Soledat.
Sí, que és un barri també, una imatge molt bonica, sí.
Passem a la segona de les confraries.
Sí, la Germandat Franciscana de Terra Santa. En la cançó que ficaves al principi es parla de Terra Santa i de la sang de Nostre Senyor, no? Perquè estem en el moment de la passió i la sang, doncs, és evident que és importantíssima. L'activitat la comença a l'any 1609... i té relació amb el convent alcantarí de Sant Pasqual, que és el patró del poble. Fins als anys 30 començaven la desfilada al Raval i al carrer Major, i ahir, unint-se als confrares de la Sang, anaven cap a l'arxiprestal. És la que solia organitzar el Via Crucis, que el Via Crucis és normalment cosa dels franciscans, ja ho sabeu. Els dominics solien organitzar el rosari, els franciscans el Via Crucis, i anava fins al que al poble anomenem el Calvari, i tornava per l'ermita. Esta tradició del Via Crucis encara es venia fent els últims anys, i si ha el convent dels franciscans el divendres. Una cosa que sí que volia dir, per què s'anomena Terra Santa? S'anomena Terra Santa perquè sembla ser que Sant Francesc d'Assís, que és el fundador dels franciscans, i això és una germandat franciscana, se'n va anar a Terra Santa. Ja sabeu que nosaltres, el cristianisme a Israel l'anomena Terra Santa, els jueus Israel, I els musulmans, Palestina. Té tres noms, és una terra amb tres noms segons a quina religió pertanys, no? I el papa Climent VI li dona arran de que ja estava canonitzat Sant Francesc d'Assís, arran d'esta visita, este pelegrinatge a Terra Santa, fixeu-vos que estem en el temps de les croades i tot això, la custòdia de Terra Santa als franciscans. De fet, jo he vist com així els franciscans han organitzat viatges a Terra Santa moltes vegades. Per tant, té tot el sentit esta germandat que s'anomena de Terra Santa. Clar. No sé si es nota que era la meua quan jo hi sia, no?
Sí.
Aleshores, bé, important així el Jesús flagelat, que és una talla d'Olot, la dolorosa, que anomenem així dolorosa de Sant Pasqual, que és de Carmelo Vicent, i Jesús en la creu, que és de Pasqual amorós. També l'oració de Jesús a l'hort, que a vegades està exposada ahir a Sant Pasqual.
Passem a la tercera.
La tercera és la Venerable Orde Tercera del Carme. I des de la creació a Vila-real, els membres terciaris carmelitans, hi ha un col·legi, no? El col·legi dels carmelites, van participar en les processons de Diumenge de Rams i de Divendres Sant, no? Que és quan hi ha, diguem-ne, més passos, no? Divendres Sant. I acompanyaven una imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Fins no fa molt de temps hi havia un grup de cantors que acompanyava les Andes i cantaven el Miserere, Lamentacions, etc. Va ser l'any 1953 que se va decidir participar, o que una secció participara també en vestes, i aleshores portant el caputxó de color marró i capa blanca, recordant a l'hàbit dels carmelites, la corretja de cuir negre. Porten el pas de la Pietat o dels Dolors, que és una imatge de Julio Fuster, i que ha estat durant l'any a l'església arxiprestal. L'emblema és el de l'Orde Carmelitana, i sol ser un religiós carmelita representant la comunitat d'ací de Vila-real.
Ara ja sí, parlem de la germandat del Sant Sepulcre.
Sí, el Sant Sepulcre. Jo no sé si és veritat. A mi alguna vegada algun amic em va contar que per no mantindre la reverència adequada, que sa abuela li havia arreglat una guanta.
Directament.
Però, bueno, jo crec que això és exagerat,
sí,
no?
Sí, clar.
Realment és un moment molt solemne i que la gent sol alçar-se. I és el que dic sempre, alçar-se no hi ha, per respecte religiós, que això probablement té, sinó tota la història que n'hi ha darrere. La germandat s'origina a l'any 1944 per alguns membres d'Acció Catòlica i té així relació amb personatge del qual hem parlat més d'una vegada, que és Tarancón, mossèn Vicent Enrique i Tarancón, el cardenal. Li van posar com a emblema la creu dels croats, els croades de Terra Santa, i portar una corona d'espines com a símbol de la passió. Estem ahí. Jo crec que la vesta també és bastant bonica, caputxó morat, el morat és...
Sí, és molt recorrit, color, no?, diguérem.
El color litúrgic de la passió, no?, la capa blanca... Els colors són curiosos, en la litúrgia simbolitzen alguna cosa sempre, el blanc és sempre la puresa, el morat és la passió, evidentment, i sent el Lijou Sant i la col·laboració de la confraria de la Santa Fas. Van ser, en temps passats, els que organitzaven un sermó que s'anomenava Les Set Paraules, i porten el famós Crist Jacent, que és obra de Orteig. És una obra molt realista que impressiona i que realment paga la pena veure-la, no anar a veure-la, o sigui, veure-la processionar, veure-la pels carrers.
I ara parlem de la germandat de la Santa Fas.
És curiós perquè esta imatge que és recurrent en molts temples catòlics realment no està als evangelis. La Santa Fas, ja sabeu que és, que s'anomena també la Verònica, que quan Jesús anava al Gòlgota, doncs li va torcar la cara i miraculosament es va quedar impregnada o fotografiada aquesta cara en el mocador, no? Això...
Sí, però no sovint veure imatges d'aquest tipus en altres professons, no? Diguem, així,
jo he vist en més professons, sí? Andalusia, que per raons familiars, estan moltes vegades, ho he vist. Bé, apareix en un evangeli apòcrif, aquesta història, que és l'evangeli de Nicodemo. És un evangeli que no és dels reconeguts, diguem. I bé, va ser un grup de gent el que el 1945 va decidir doncs, participar en la Setmana Santa, primer en una creu en el llest de la Santa Fas, del Sant Rostre, i es vestien de seglar, i després ja a partir del 1949, doncs, acompanyats dels membres del Sant Sepulcre, doncs ja comencen a fer el que tots coneixem avui dia. A partir del 54 ja trauen la imatge de la Verònica, que va ser encarregada a l'escultor Ortells.
Sí, a més tenen també una secció infantil, no?
Sí. Sí. Que porten, desfilaven en creus de cartó i les xiquetes en representacions de personatges evangèlics.
Passem a la sexta, ja seria.
La Germandat de la Santa Creu i de la Mare de Déu de les Angústies. Bé, no sé si sabeu què és l'adoració nocturna, però així a Vila-real té molta història. Aleshores, és fundada el 17 d'abril de 1952, i aleshores van adquirir una representació de Maria al peu de la creu, que és obra d'Octavio Vicent, de l'escultor Octavio Vicent. Primer li van voler dir a la confraria de la Soledat, però com ja estava com a secció de la Sang,
clar,
es van canviar el nom al que coneixem avui dia, de la Santa Creu i la Mare de Déu de les Angústies. Això, en l'emblema van posar la creu de l'Orde de Sant Jaume, que evidentment, com era l'antic patró, té tot el sentit, en la corona d'espines, la forma hexagonal, que és pròpia de les associacions marianes, i la lletra A, que representa l'angoixa, no? Perquè és la Mare de les Angústies. I està travessada per l'extrem inferior de la creu, que simbolitza el dolor.
Sí, i la seua carrossa també va suposar una innovació, no?, per la seua ornamentació.
En clavells, estil andalús... Mm-hmm. Així, he de dir una anècdota que m'han contat moltes vegades, jo no sé si és certa, a millor algun oient la pot ressenyar, no sé, que m'han contat a vegades que en època de la dictadura algun dels andalusos que començaven a vindre en aquell temps se li va ocórrer cantar una saeta. I com així la Setmana Santa sempre s'ha viscut en una austeritat diferent a la que es viu al sud d'Espanya, doncs que se van a endur a la saetera a la presó. No, suposo que després ho entendrien i era, no sé, passar la nit.
Sí, però és veritat que, per exemple, al nord, diguem, Valladolid, la Setmana Santa, i sinó més ceremoniosa, fosca, diguem, no? És més de...
Més austera.
Sentir, més austera, enfront a Isa, més engalanada i més de no? Més exaltada al sud.
És diferent. Jo, per exemple, quan he estat a Granada, que he estat moltes vegades, allí va cada confraria per un recorregut i és independent. Aleshores, tu tens normalment el paperet de l'Ajuntament, típic, la promoció de la Setmana Santa, i cada hora doncs, van eixir unes confraries i van per un recorregut. Te pots passar la vesprada perfectament per Granada veient les diferents confraries, llegint la història, solen últimament tindre les seues aplicacions, a vegades trencant una miqueta el dejú, doncs vas a aprendre alguna cosa esperant que vinga la pròxima confraria i es fa molt agradable, la veritat.
Sí, és diferent. Sí. I ara passem a una altra confraria mariana, no? I esta toca de fons la Setmana Santa, que és la Mare de Déu dels Dolors.
La Mare de Déu dels Dolors, l'altre dia fèiem Divendres de Dolors, i esta és molt especial per a mi perquè va ser fundada el 1952 i 17 anys abans va néixer la meua iaia, que s'anomena Dolors.
Dolors, sí. El que m'ha criat l'atenció de la informació que m'has passat és que per tallar, diguem, l'escultura que tenen ara, van fer el primer un crowdfunding, que van demanar diners a totes les Dolors, però no tan sols a l'àmbit local, sinó a nacional.
Sí, a mi em cridava l'atenció perquè jo pensava, la meva iaia amb 17 anys, i em preguntava, la meva iaia, que és Dia Dolors, participaria, suposo, en aquesta ofrena, no? Per a aquesta col·lecta, per a poder fer el pas de la Mare de Déu dels Dolors, que per cert és una talla d'Orteig també.
També, sí, sí.
Sí, sí, sí. I bé, hi ha moltes Dolors, Lola, així al poble, una d'elles, doncs família meua, però moltíssimes més i no sé si felicitar-les una miqueta de retard.
Sempre està bé, no?
Sí.
No és tard si la dicha és bona. I parlem un poquet, vols parlar dels símbols de la Mare de Déu dels Dolors que té?
Sí, la Mare de Déu dels Dolors doncs, són els dolors de Nostre Senyor, que sa mare, donat que sa mare, i bé, totes les persones que siguen mares, també pares, sí. No? Però sobretot sí. Les mares saben que quan un fill està patint, doncs ella també, no? I això és una miqueta el simbolisme, no? D'aquesta imatge, que és una preciositat perquè li veus la cara i veus cara de patiment,
sí.
Però que és l'objectiu. Són unes imatges totes molt, molt realistes que jo crec que busquen això, impressionar a la persona que ho està veient. Esta confraria jo recordo que sol anar acompanyada de molts penitents seglars que han fet una promesa,
sí.
No sé si ho heu vist alguna vegada. Jo quasi que m'emocione quan penso en això, perquè la meva iaia ha sigut més d'una vegada descalça,
sí.
Per la Setmana Santa. Recorde quan el meu avi ja era en els seus últims anys de la vida i ella, doncs, hi sia la promesa, suposo que l'esperança que, doncs, que almenys poguera patir menys i coses així. I moltíssima gent, en moltíssima fe, fa aquestes coses encara avui en dia.
Sí, la veritat és que sí. Després d'una molt nova, una que es va crear el 2001.
Sí, bé, ja no és tan nova perquè ja té dues dècades.
Sí, és que si ho pensem...
I al final ho pensava també perquè el nom de la confraria del Santíssim Crist de l'Hospital, doncs, pensant que aquest hospital degrà fundar el mateix Jaume I, encara que siga nova, diguem-ne que arreplega
arrels,
una
no?
tradició que quasi que se'n va a la fundació de Vila-real. Doncs això apareix a partir d'esta capella, la capella barroca de l'antic edifici de l'hospital, que ara és propietat del bisbat. Bé, un dels seus objectius era incrementar la seriositat i l'espiritualitat de les desfilades locals. Abans parlàvem del dilema este dels caramels, no?
Sí.
I tot això, no? Doncs això, buscant una miqueta la seriositat. I és important que van crear el que s'anomena la processó del silenci, que a la mitjanit de dijous passa per molts carrers del barri enmig d'una respectuosa quietud.
Mira, que això sí que fa... No,
que impressiona.
Això impressiona molt.
Jo he vist processos del silenci que en alguns ajuntaments directament tanquen totes les llums elèctriques i només n'hi ha la llum dels ciris, l'encens, i tu, doncs per alguns carrers, imagina't, d'ahir pujant l'Alhambra,
sí.
No veus més que vindre unes llumenetes, que són les llumenetes dels caperulles, l'encens, eixe silenci
sí, sí.
Que es pot ja s'imposa una miqueta poètic, es pot sentir.
Sí, no? La veritat és que se fica la pell de gallina simplement d'imaginar-ho, no?
Uh-huh.
I així sí que tenim que l'imatge va ser tallada per Pasqual Amorós.
Correcte, sí, sí. Uh-huh. En un principi es plantejaren emprar la imatge del Crist tallada per Pasqual Amorós, però després... després d'haver intervingut els primers anys... Uh-huh. Van encarregar una representació una pròpia, que és el Crist del Silenci. I això és de Luis Salmerón. Uh-huh. És que la solen dur a l'esquena, pels mateixos membres, aquesta imatge de Luis Salmerón.
Bé, i ara passem a una de les figures més emblemàtiques i representatives del relat evangèlic de la Passió, no?
Sí, la confraria de Santa Maria Magdalena. Naix en la parròquia de Santa Isabel d'Aragó l'any 2002, o sigui, pròxima, un any després de l'anterior, i és on es fan tots els devocionals. Esta confraria, doncs, el que pot ser aporta, no, al que és la tradició de Setmana Santa de Vila-real, és la figura d'un dels personatges femenins més representatius, que, com has dit al principi, és Santa Maria Magdalena, i és obra de l'escultor Manuel Ramos Corona. Al 2009 incorporen una imatge del mateix autor que figura, que representa a la figura de Sant Joan Evangelista. Els colors és el color ros i la capa morada, el color morat es repeteix, no, la Setmana Santa. I té una secció infantil que també fa una processó de xiquets.
Que és, sí, que té hasta el seu propi pas, no? I la sí, seva els seus propis imatge, passos. No?
Sí, que sí. Bé. I és una preciositat també la processó de xiquets. A més, si tens algun nebot o fill que és ahir, doncs és molt bonic de veure.
Sí. Mm-hmm. Passem ara a una altra.
La venerable confraria del nostre pare Jesús el Nazaré i de Maria Santíssima de la Caritat. I esta naix de la parròquia dels Sants Evangelistes. Diuen que en bona proporció immigrants procedents de terres andaluses i es plantegen el 2003 la integració en la Setmana Santa local i enriquir-la en els matisos diferencials del seu origen. Així sempre hi ha hagut el debat de què és, sí, diguem-ne, allò autòcton i allò... I jo crec que allò autòcton és tot el que es va aportant al llarg dels segles, dels anys, i que va enriquint allò que som, no? Aleshores, jo crec que la imatge de Jesús portant la creu, que porten els, en paraules tècniques de Setmana Santa pròpies d'Andalusia, els costalers, doncs és una autèntica preciositat. S'ha vist en... Crec que fa uns anys vaig ir per la Sexta i tot, I que la mouen, la imatge, doncs una miqueta a l'estil de... d'allí d'Andalusia. Esta obra és original de l'imatger José María García Gallardo. Els colors és el bordeus i el negre. El negre jo crec que sempre simbolitza la penitència. És curiosa també perquè els ciris són més grans que les altres confraries. Porten un medalló barroc, l'emblema de la confraria, que és una gran creu que està potenciada en altres quatre creuetes més xicotetes. I bé, una cosa curiosa també és que des del 2006 la confraria té una imatge de la Mare de Déu de la Caritat que també ha fet el mateix artista i que la van traure a la Setmana Santa de l'any 2009.
I Santi, en què acabem?
Anem a veure, els últims anys també doncs a iniciativa d'algunes persones es va fer el que s'anomena un acte litúrgic. Un acte litúrgic és una representació teatral de la passió. Això, no sé com dir-ho, és molt antic, perquè sí, les representacions teatrals de la passió, això jo crec que apareix... doncs quasi bé, no ho sé, fa mil anys o més.
Sí, com van xerrar així a lo millor dels belens vivents, no?
Sí, i tenim grans textos del segle XIV mateix, posteriors, i pot ser fins i tot anteriors, en valencià, doncs que descriuen com s'han de fer aquestes representacions, no? Que s'han conservat. Aleshores, això veu d'aquesta tradició, que s'anomena en concret la Quimavere, que no sé què haurà passat ara la pandèmia, doncs imagina que no es podrà fer, i jo l'he visitat, l'he vist algunes vegades, i el que es fa és una reinterpretació en una manera més moderna, no? És a dir, és com intentant una miqueta buscant l'originalitat i el contrast este entre el que és un acte litúrgic, que com he dit, va per a mil anys de tradició o més, i el que són les tècniques d'actuació teatrals més modernes, més actuals. I jo crec que és bonic i sempre ha tingut molt, molt de seguiment este acte litúrgic a la manera de Vila-real.
Sí, que bé. Doncs, Santi, jo crec que està quasi tot dit, no? O ens falta alguna anotació?
A veure, és que és el que deia abans, no? De la Setmana Santa de Vila-real, doncs tot el que diguem és poc, perquè ja hem dit quan es va fundar la primera confraria de les que encara és, però la tradició litúrgica, tot el que representa això, doncs és que de cada confraria podríem contar mil històries, sí, perquè hi ha moltíssima gent que ho prepara amb molta il·lusió, que espera durant tot l'any per a eixir, per a traure els seus passos, I bé, encara que potser m'he deixat informació i que no ho hem dit tot, jo el que em quede, que crec que és el fonamental, és la il·lusió de la gent per poder reprendre doncs el que significava o el que ha significat els últims anys la Setmana Santa, a veure si esta pandèmia maleïda en algun moment ens deixa tornar a la normalitat i poder gaudir d'aquests passos com estaven abans.
Això t'anava a dir, no? Que m'ha agradat molt la teua masterclass, però jo el que vull veure-la i sentir, no? Espero que l'any que ve tot això hagi passat i ho podam veure, no? Amb els nostres ulls i gaudir-ho. Santi Cortés, moltes gràcies per aquestes lliçons que mostraus i t'espero la setmana que ve amb nou contingut.
Gràcies a vosaltres.
Preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. Te esperamos.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Agricultor. El mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas: lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSi continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós.
Aquesta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
I ara també tenim a la presidenta de Davi, Imma Cerdà, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I el seu acompanyant, José Vicente Sorribes. Bon molt bon dia.
Molt bé.
Volem saber què tenim sí. per ofertar als nostres oients, així que quan vulgueu.
Molt bé. En primer lloc, tinc que dir que la Bora ja ha restablit tots els problemes que tenia de la red i bueno, ja tenim moltíssimes ofertes i anem a començar sense més dilació. Comença tu, José. Gràcies.
Vale. En la plana alta tenim 23 ofertes. La primera en Benicàssim. Cuidador de niños en domicilio en régimen de internado. Se precisa experiencia mínima de 24 meses y de idioma inglés.
Cabanes, una oferta. Mantenedor de edificios, reparación y mantenimiento general de edificios e instalaciones y la formación reglada de técnico superior en instalaciones eléctricas.
San Juan de Moró, operario en línea de esmaltado.
La Valdalba, una limpiadora o limpiador de interiores.
Vilafamés, carretillero.
En Borriol tenemos tres ofertas. Arquitecto, arquitecta técnica, aparejadora y experiencia de 36 meses, permisos de conducir, vehículos de automóvil y tenemos también para Borriol arqueólogo, arqueóloga. Y también tenemos un oficial de albañilería.
Luego pasaríamos ya a Castellón, que tenemos 15 ofertas.
Caray, corre.
Serían técnico en prevención de riesgos laborales, carnicero, conductor de trailer internacional, CMAS-E, CAP, ADR, administración compras, socorrista, mantenimiento de piscina, operador buscafugas, sector de agua, técnico comercial en peluquería y cosmética, empleado o empleada de atención al cliente, oficial primera de albañilería, profesor o profesora de educación secundaria, geografía e historia, arquitecto o arquitecto técnico, conductores o operadores de carretilla elevadora con discapacidad.
Perdona, José.
Dime.
Discapacidad no vamos a nombrar más, vamos a decir diversidad funcional, que es más correcto.
Diversidad Gracias. Funcional.
Sí.
Colaborador, colaboradora comercial, Seguro Santa Lucía, profesor, profesora de educación secundaria en economía. Muy bien. Y esas son las que tenemos en Castellón.
Pues tenemos en la plana baixa 27 ofertas. En Moncófar, operador, operadora para planta de aguas residuales. Tenemos en Nules un docente para impartir cursos de técnico de software. Tenemos también en las alquerías del Niño Perdido dos ofertas, ayudante de panadero y un instalador de dispositivos electrónicos, monitores interactivos. En La Llosa tenemos tres, que es una de cocinero o cocinera, un vigilante y un mantenedor de edificios, o mantenedora. En la Vall d'Uixó tenemos otras tres, técnico técnica de calidad, arquitecto o arquitecta técnica, un auxiliar administrativo. Y en Burriana tenemos comercial de productos y servicios informáticos, un mecánico ajustador en el sector metal, servicios de carpintería, empleados administrativos con tareas de atención al público. En Villarreal tenemos conductor de tráiler, conductores, operadores de grúa móvil, un conductor de tráiler y un mecánico con soldadura de hilo. Nos pasaremos a las de Honda y tenemos soldador, alicatador en general. Y ahora sigue tú que me dejo respirar, ¿sabes?
Sigo yo. Instalador de pladur, colocador prefabricados ligeros. Albañil, encofrador de ferralla. Montador de productos cerámicos, electromecánico de mantenimiento, peón fontanero, instalador conductos de ventilación, extracción y climatización, empleados administrativos de contabilidad en general y conductores de camión tráiler.
Muy bien, esto es lo que tenemos de Labora y nos hemos quedado a mitad gas con Labora porque todavía hay otras.
Sí, o sea, nos han llegado más de 100 ofertas, entonces hemos tenido que elegir un poquito las que sí. Nos han parecido más relevantes.
Muy bien, y ahora vamos con un poco con las de la Diputación, con Dipucas.
Perfecto.
Mecánico automóvil para Castellón y hay dos vacantes.
Luego tenemos operaria de guardias en Piscifactoría, en Burriana.
Aquí también hay dos vacantes, ¿eh? Vale. Y técnico comercial de productos de software. Aquí he puesto unas observaciones y es una vacante. El teletrabajo está permitido, es para Burriana, y he puesto que el tipo de contrato es para autónomos, o sea, va sin contrato laboral, y la disponibilidad geográfica es nacional. Y también tenemos para un auxiliar de cocina en Morella y otro, una auxiliar de enfermería en Morella. Tres vacantes. Creo que es una residencia de ancianos. Ahora sigue tú.
Tenemos también en Morella también auxiliar de limpieza. Luego, Alcalá de Chivert, personal de limpieza. Vinaroz, tenemos un taxista.
Y operarios, operarias para el sector cerámico de la Alcora. Aquí, ojo, aquí hay 10 vacantes. En las observaciones es, empresa del sector cerámico de Alcora busca operarios, operarias de prensas, hornos, esmaltadoras, clasificación, almacén, carretilleros, por apertura de nueva planta de producción. Y aquí dice que también, bueno, esto también es para Vilafamés y buscan cocinero de arroces.
Vale, luego pasaremos a la Alcora, operario operaria de limpieza industrial. Hay dos vacantes y sería en la Alcora jornada completa.
Vale. Responsable de producción logística y de almacén. Esto también lo tenemos para la Alcora. Y tenemos un administrativo, administrativa técnica comercial. Y con esto hemos acabado, pero yo quisiera decir también que aquí en Villarreal está Gesistra, que Adavi ha hecho muchos cursos de carretillas y lo ha hecho con Gesistra, y resulta que me han comentado que todas aquellas personas que estén interesadas en hacer un curso de operador de carretillas elevadoras frontales iban de nuestra parte, o sea, de haber escuchado este programa y lo comentan allí, pues tendrán un descuento. Está en la calle Pablo de Santo Leocadio, 7, Entresuelo. El teléfono es 964-03-3606.
Bueno, con esto hemos terminado y la semana siguiente traeremos las ofertas de empleo. Sí. Inma, hasta la semana que viene. También a ti, José Vicente, hasta la semana que viene.
Estás a la 92.2 FM.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Bé, uns d'elles penjaven en la nostra web una nota de premsa que ens envia el FESIE, on demanaven a Sanitat i a Polítiques Inclusives que incluïren en el pla de vacunacions als professionals del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Temprana i també als de les vivendes tutelades. Però perquè ens ho explique millor o almenys parlem amb una persona que ho sent de primera mà, que sap realment el que ocorris, tenim a Raimon Calpe. Bon dia, Raimon.
Bon dia, Susana.
Usted és el responsable del convenio de atenció a les persones amb discapacitat en la província de Castellón, és així?
Sí, així és, exacte.
Sanitat i polítiques inclusives no ha tenido en cuenta este sector de la població?
Pues bien, de momento no la he tenido en cuenta. Sí que es verdad que bueno, como bien decías, lo que reclamamos desde FESIE es que el colectivo de centros de desarrollo infantil y atención temprana, junto a los compañeros y compañeras de las viviendas tuteladas, sean considerados pues como un colectivo preferente en el calendario de vacunación del personal esencial. Es decir, que lo que venimos reclamando para los profesionales de centros educativos y de centros y servicios de atención a personas con discapacidad no cuente con este vacío incomprensible para FESIE, ya que entendemos que es un agravio comparativo.
También reclaman el hecho de que se les proporcione material, porque claro, estos trabajadores, hablamos de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, están una media de 45 minutos con niños de 0 a 6 años.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, es que conviene recordar también que, bueno, que estos trabajadores atienden a personas vulnerables que por razón de edad o discapacidad no pueden hacer uso de mascarillas u otros sistemas alternativos de protección individual. Y, por tanto, bien, nos encontramos ante un colectivo que presta sus servicios en primera línea y, además, asumiendo a juicio de FESIE de forma innecesaria un riesgo sanitario.
Y en cuanto a los que atienden las viviendas tuteladas, ellos también carecen de esta falta de material de protección.
Sí, así es. Tanto un colectivo como otro, vamos, pues estamos reivindicando lo mismo, pues ya que creemos que aparte que se lo merecen, necesitan de forma inminente tanto el material como la posibilidad de esta vacunación.
Ustedes han tildado de incomprensible que no se les declare personal esencial.
Sí, porque bien es cierto que a nivel social no se ha cuestionado en ningún momento que son uno de los héroes, de los héroes de la pandemia, ya que vienen realizando para nosotros una labor encomiable y además insustituible para que las personas más vulnerables cuenten en este contexto de emergencia social y sanitaria con la asistencia personal y profesional que precisan. De ahí, como tú bien decías, nuestra reivindicación de FESIE para que estos profesionales sean contemplados como personal esencial y de forma preferente en la vacunación.
Sobre todo porque si este personal que se dedica a esta profesión tan delicada, no solamente ellos asumen el riesgo que puede conllevar este hecho, pero realmente ellos también tienen una familia que de alguna manera no han elegido que a sus padres, a sus progenitores, a sus hermanos, a sus madres, no se les considere personal esencial.
Sí, así es, Susana. Bueno, son un colectivo, son un sector de gente que están tratando con personas que, como decíamos antes, que por diferentes circunstancias los usuarios no pueden llevar las medidas de seguridad que pueden llevar otros usuarios y bueno, pues que tienen un riesgo que si más cabe se están poniendo tanto ellos en peligro como el resto de sus familias. Sí.
Mire, yo cuando usted me ha dicho que es el responsable del convenio, fíjese que antes de la pandemia, esto no se nos ocurría. Porque, claro, ahora, cuando se firme un nuevo convenio, tendrá que ir reflejado este material para posibles o futuros problemas que puedan venir, ¿no?
Sí, se deberían tener en cuenta pues ciertos matices para bienestar y para salvaguardar sobre todo a todos los profesionales de este sector que como decíamos antes se lo merecen y están al pie del cañón desde el primer momento. Así que bueno, pues eso, intentaremos que lleguemos a tanto como las solicitudes que se han presentado a la Consejería de Sanidad y de Igualdad y de Políticas Inclusivas. Bueno, no descartamos otros tipos de medidas legítimas, aunque, bueno, buenamente desde FESIE vamos a intentar que llegue a buen término. Sabemos y es sabido por todos que rectificar es de sabios y esperamos que esta rectificación sea más pronto que tarde y que desde las consellerías pues den un paso hacia adelante a favor de estos profesionales que están con usuarios de todos los días.
¿Cuánto esto ustedes lo han presentado? ¿Han tenido ya supongo que habrán tenido reuniones, ¿no?
Sí, bueno, ha sido presentar las solicitudes de forma explícita y bueno, y después también pues dando a nivel divulgando un poquito a nivel de prensa también la noticia y bueno, y en este caso
esperando a ver qué contestación reciben, porque lógicamente hoy se está volviendo a vacunar al personal docente y no quieren que tarde demasiado, ¿no?
Sí, así es. Confiamos que puedan tener noticias y podamos tener noticias de que sí que sean aceptados dentro de este colectivo preferente y que en los próximos días pues que puedan ser vacunados al igual que otros compañeros que lo están siendo o lo han sido en estos días anteriores como los que lo serán durante el día de hoy.
Raimon Calpe, muchas gracias por haber entrado y habernos explicado la problemática que tienen estos profesionales. Esperemos que cuanto antes se pongan manos a la obra y podamos tener también a este sector de la población que es tan importante, este personal esencial, que para nosotros sí que lo es, que podamos tenerlo ya vacunado.
Muchas gracias a vosotros, Susana, por dar voz a FESIE y además posibilitar que nuestras reivindicaciones puedan llegar a buen término, a favor siempre de los profesionales mencionados anteriormente. Muchas gracias.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Rost y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Localitat veïna d'Onda. Anem a parlar amb el portaveu del grup municipal socialista. Ell és Ximo Guet. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Ximo, vostè també és diputat en la Diputació de Castelló, vaja. Clar, a mi m'agradaria saber quines inversions ha fet en este moment Diputació en la localitat d'Onda.
Bé, la Diputació de Castelló, al igual que també amb la resta de pobles de la província, estem ara immersos en el que és l'execució del nou pressupost, un pressupost que hi ha que comentar també que va ser un pressupost rècord en inversions i també de transferències als municipis de la província, no? En este cas, hi ha que comentar que, en primer lloc, la Diputació de Castelló ha posat a l'abast de tots els municipis de la província i també d'Onda el Fons de Cooperació Municipal, que se va a doblar, i en este cas a Onda li corresponen de la Diputació de Castelló 400.000 euros. Després també el Pla d'Obres i Serveis, que posa en marxa també tots els anys la Diputació i que a Onda li pertoca també 104.000 euros. Com a fons extraordinari enguany també la Diputació de Castelló va posar en marxa un pla d'obres en tots els pobles i en este cas també a Onda li pertoca 40.000 euros o també l'aportació que ha fet la Diputació de Castelló al pla Resistir, és a dir, sabeu que en este moment la Generalitat, els municipis i la Diputació està col·laborant en ajudes directes a aquells sectors que pitjor se ho han passat per la crisi de la Covid-19 i per tant també ahir també la Diputació de Castelló ha aportat prop de 200.000 euros al municipi d'Onda. En total, de totes aquestes quantitats que estic comentant, doncs pràcticament s'ha fet una inversió en els primers mesos de l'any de prop de 700.000 euros al que és el municipi d'Onda. I nosaltres pues, el que demanem sobretot és que l'Ajuntament ho destine a aquestes inversions, que és a dir, que les té que executar el propi Ajuntament, la pròpia alcaldessa, que les execute aquells sectors que pitjor ho han passat, a fer obres que beneficien als veïns i veïnes d'Onda i que sobretot pues, que els utilitzi per a aquells sectors que pitjor ho han passat, no? I que no ho gaste pues, en pagar sueldos o en propaganda com va fer l'any passat en aquestes subvencions que van arribar de la Diputació i que en res van ajudar als veïns i veïnes d'Onda, sinó que més bé ho va destinar pues, a la foto i a la propaganda, que és el que li agrada, no?
Vora estos 740.000 euros que destinen des de Diputació, vostès han aportat idees sobre en què podrien gastar-se aquesta quantitat que vostè, com a diputat, sap que li arriben al poble?
Sí, clar, nosaltres, tant en moltes de les propostes que hem fet, no, en aquest sentit, pues, les hem fet a l'equip de govern i, malauradament, pues, queda tot en paper mullat, no? Algunes de les propostes i més recentment que hem fet pues, és, per exemple, en temes d'accessibilitat. Nosaltres, quan vam estar governant en Onda, teníem una partida molt potent en accessibilitat que a hores d'ara l'equip de govern ha eliminat i considerem que és important destinar més recursos a fer un poble més inclusiu i sobretot pues, també que siga molt més atractiu per a la gent amb mobilitat reduïda i ja no només amb mobilitat reduïda, sinó amb qualsevol persona que vagi amb un carret, amb un bebè, etc. És a dir, nosaltres tenim 200.000, va desaparèixer, nosaltres hem demanat també, quizá per partida aparega, també hem demanat una altra partida també important per a nosaltres, com és la millora de barris. Nosaltres destinàvem més de 500.000 d'euros a millorar els barris i en aquest moment pues, veiem que se dedique el mínim imprescindible, no? Per tant, propostes estem fent a l'equip de govern, una altra cosa és que se duguen a terme i que ells les tinguin en compte a l'hora de fer la seva acció de govern.
Una altra cosa que ens pregunten els veïns d'Onda és quan començaran aquestes famoses obres del castell que ens van anunciar.
Sí, efectivament. És a dir, nosaltres l'altre dia també ho vam denunciar públicament, no? És a dir, si se'n recordeu, en l'anterior legislatura l'equip de govern, estant jo d'alcalde, se va aconseguir el 1,5% cultural del Ministeri de Foment una inversión de prop de 400.000 euros en el que es el Alcazaba del Castell y en el que es pues el símbol, diguem, patrimonial y turístico de la nuestra población, ¿no? Y que con la arribada del Partit Popular al equip de govern de Onda pues se va a paralizar esa inversión. Pues bueno, en unes excuses un poc peregrines, no? Uh-huh. I que a hores d'ara, dos anys després, pues encara no han començat eixes obres. Jo crec que és convenient que eixes obres comencen quan abans millor. A més, jo crec que s'ha perdut un temps pues molt profitós, perquè en aquests moments de pandèmia el castell ha estat pràcticament, per desgràcia, tancat i se podia haver avançat molt les obres eixes, i ara que en aquest estiu a lo millor ja podem obrir, bueno, ara està obert també, però ja comencem a obrir el que són els museus, els castells, etc., i sa obra ja estaria finalitzada i no haguera tampoc segut un ininterrumpo, no haguera segut pues, un estorbo, diguem, per a que arribaren turistes i ja podrien gaudir pues, de lo que s'haguera pogut trobar i de totes les troballes que s'haguerem pogut fer en Alcazaba, no? Per tant, jo crec que a hores d'ara, dos anys després, no mos poden vindre dient que no poden fer les obres, perquè en aquest moment les obres se poden començar, tenen totes les resolucions, tenen tots els permisos i seguim parats, la veritat. I jo crec que és interessant que aquestes obres comencen quan abans millor.
Mira, jo li dic perquè sí que és cert que hi ha molta gent que ve a veranejar a la costa i que el Castell de Onda el tenim com a referent per anar a visitar-los. Això és cert, és dir, gent que a mi m'ho ha dit que n'hi ha molts turistes en estiu que pugen, encara que siga un dia, a Onda per a veure el castell.
Sí, la veritat és que sobretot el turisme de costa, ara també pues, Setmana Santa, no? Que també hi ha molt de turisme, pues bé, és la veritat que fer una escapada a Onda, veure el castell, veure l'entorn, diguem, del castell, que és magnífic, que és el nostre centre històric, visitar el Museu del Taulell, prendre una cerveseta al solet en la plaça de la Font de Dins. És a dir, Onda té un atractiu turístic important que de vegades, malauradament, no es coneix, però jo que sí que convide, pues, aprofitant també que la gent que ens estiga escoltant, i ara que anem a fer un turisme un poc més proper, no? Uh-huh. Pues, que vagin a Onda, visiten Onda, i que la coneguen, no? Si no han tingut l'oportunitat de visitar-la o fa molts anys que no han anat, que segurament la topetaran prou canviada, no?
Què li pareix que se postule la seva homòloga a presidenta, en este cas del Partit Popular, en la província de Castelló?
Bueno, jo crec que això és una decisió interna dels partits i ja que respetarà i, bueno, estan ara en un procés de eleccions de nous presidents, igual que nosaltres pues, també fa uns anys hem estat, segurament ara d'ací de poc també estarem, i són processos interns que tenen els partits, no? Jo el que considero és que, bueno, les aspiracions personals de cada un, pues ja cada un se les sap, i bueno, això ja se veurà a veure què és el que eligeixen els afiliats, en aquest cas del Partit Popular.
Vostè sap que en primer lloc ha sigut una sorpresa que se presentarà ella, en aquest cas l'alcaldessa en aquest moment de Onda, Carmina, a que la elegirem, però vostè ha sigut una sorpresa?
Bueno, no ha sigut una sorpresa perquè coneixem un poc la personalitat de cada un, pues sabem també pues, que en aquest cas veiem que tenen unes aspiracions personals cada un en aquest cas, i la veritat que no m'ha sorprès molt.
Vostè, no sé si voldrà dir-lo, però sabia això de la llista que està dividida, en aquest cas des de Madrid diuen que volen molt a Carmina, però que els votants de la província són més per Marta.
Bueno, això és la veritat, el que estic llegint més, el que diuen els mitjans de comunicació, els periòdics, o el que la ràdio diu, és veritat que és el que tu comentes, Susana, pareix que pues, hi ha dues faccions molt dividides i que hi ha pues, bueno, pues, diverses faccions dins del Partit Popular i que bueno, jo crec que ahí són processos interns de cada partit i que, pues, bueno, com comentava, pues, els afiliats tenen al final l'última decisió.
En fin, Ximo, portaveu d'algun municipal socialista d'Onda, li dic això perquè segurament després de lo que conforme ha venut vostè el castell este cap de setmana li ha vellirat més d'una persona anar,
Espere que sí, que vagin a Onda, no només al castell, sinó a Onda, al museu i a disfrutar pues de la gent d'Onda. Jo crec que la gent d'Onda sempre he dit i repetís que som gent acollidora i que estarem encantats de rebre el centre de la nostra població.
I, diputat, que siguis lluitant perquè els pobles de la província de Castelló tiren endavant, que és el que ens interessa.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Vila-real, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia d'UCI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
We'll be right back.
I ara volem parlar amb el diputat de Bomberos. Per què? Pues vostè sabrà ara què és el que ens està preocupant molt. Molt bon dia, diputat.
Molt bon dia.
Ara, en esta setmana que tindrem de Pasqua, molta gent optarà pues, per fer aquestes rutes, pujar cap a la muntanya i demés, i és quan venen els problemes aquells de que la gent no va massa ben equipada, no, diputat?
Efectivament, ja està demostrat, ho vam poder comprovar en l'estiu passat, que va haver un increment substancial de les visites a l'interior, degut a la pandèmia, de que la gent, pues, degut a les restriccions, no podia ser de la comunitat autònoma, se va decantar per visitar les pobles interiors i, sobretot, pues, per visitar les muntanyes i el medi natural.
En este cas, imagines, no? Perquè jo este matí me plantejava quan fan una eixida als bombers. Lo primer que volem és que no passi res, però vostè sap la quantitat de gasto que tenen?
Pues la veritat que, mira, Anna, com dia abans, antes de dir que fem sobre este tipologia, era bàsicament de gent experta, que, pues, degut a, pues, alguna trencada de cor o el que fos, pues, les tenien accidents. Però avui en dia, aquests rescats ja són més, pues, per pèrdues, per gent que no té planificada l'eixida, i sobretot, pues, per despistes i pues, falta d'àuvia, que se queden sense àuvia i pues, se mareixen. I, claro, aquesta tipologia de rescats sí que s'ha incrementat molt, sobretot per gent inexperta, no? I per això nosaltres volíem fer aquesta campanya de conscienciació, per a que la gent, pues, se consciència de que a la muntanya no és una tigorota, sinó que hi ha que tindre unes recomanacions bàsiques per poder eixir.
En este cas, mire, jo aproximadament sé que isca un vol en un helicòptero pot costar 2.000 euros, és aixina?
Aixina és, la veritat que és un cost elevat, són 2.000 euros. Òbviament, si té que ser, pues, eixirà, perquè primer la salut de les persones, però que tinguin en compte que, pues, que és un servici car i després, pues, que també se fiqui en risc la vida dels bombers que van, perquè tenen que ser bombers especialitzats moltes vegades en operacions de molt de risc, i la veritat que això, pues, és un cost elevat tant en diners com en personal humà, pues, pel risc que comporta.
També sabem que és la província de Castelló la que més eixides fa cap a la muntanya.
Pues sí, com deia abans, ho vam notar des de que la pandèmia. Les estadístiques ens diuen que en l'estiu de 2019 van haver només 15 eixides de rescats i bàsicament va ser accidents, i en canvi en el mateix estiu de 2020, ja en plena pandèmia, van ser el triple les eixides, van fer vora 42 eixides les que van fer, el que se va veure significat l'increment de la gent que anava a la muntanya i, com dia abans, de diferents col·legis, no? Sobretot molta gent que se perdia, se ficava en risc i la veritat, pues, deixa coses que tenen molta cura.
O sigui, que consensiem consells bàsics per a que la gent isca, almenys en algo que siga mínim, no?
Pues sí, mira, bàsicament l'únic que hem de fer és planificar l'eixida a la muntanya, sobretot intentar no eixir de cara a la nit, que sigui millor a principi del dia. Després sempre pots portar damunt àuvia i aliments, per si a cas tingueren algun imprevist, i sempre, pues, en la roba, es roba la motxilla i calçat adequat. Però molt important és tindre el mòbil a disposició i tindre activat el GPS, perquè si alguna vegada tingué que buscar algú, pues, que se cuel vaja més fàcilment. I sempre que tinguen un accident o alguna coseta, pues, tindrà el més ràpid possible a l'1-2, espera que abans de que se vagi a nit, perquè si no, l'helicòpter no pot anar, pues, que sempre de cara al dia que puguem anar a assistir-lo.
Diputada, espere que se prenguin bona nota i que este cap d'aquests dies de Pasqua les puguem disfrutar en les tres muntanyes, que ben boniques són, eh?
Pues sí, esperem que sí, que la gent vingui a voler muntanyes, per suport, però sempre amb molta cautela i molta precaució.
Abel, diputat, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Villarreal llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uixó, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
I ara tenim amb nosaltres a Javier Serralbo. Ell és portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villarreal. Bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
Després ahir del pleno, ahir vostè no va poder entrar per qüestió de temps, li vam demanar disculpes per això. El que se va aprovar, el que no se va aprovar, a vostè què li va aparèixer el ple del dimecres? Dimarts, per favor.
El dimarts. Bueno, el resumen del plenari, jo crec que n'hi ha coses que es fiquem d'acord. La proposta que han presentat des d'Esports, que te van dir també, jo crec que tots els portaveus, una iniciativa de considerar-lo com a activitat essencial en aquesta marca que tenim de Ciutat de Salut i de l'Esport, pues crec que va ser favorable poder arribar a un consens en tots els grups, que no és fàcil tampoc en aquest Ajuntament. No,
no fer una declaració institucional, al final s'està fent com un repte, perquè tots estan d'acord i al final no acaben de quadrar.
El resta del plenari, pues bueno, assistim a muntavoltes a algunes mocions, no? Ahir escoltava la portaveu de Compromís dir-te que, bueno, que ells presenten mocions, el tema dels carrers, no? I jo crec que intenten confundir a la gent. Tu no pots ficar en una moció un punt que diga quiero la paz en el mundo, o el que ficaven allí, que la igualtat entre homes i dones, a un partit com el nostre, que ha sigut el que ha possibilitat les lleis més igualitàries en tota la història de la democràcia, no? Des de tots els, bueno, les lleis d'igualtat, de la llibertat sexual, de moltes coses que jo crec que no n'hi ha que donar lliçons. Però, claro, fiquen aquest punt i després fiquen un segon punt que no se pot aprovar, perquè demanar que se creï una taula quan n'hi ha una, ja n'hi ha una comissió informativa que ens reunim pues tots els mesos en cada dos dimarts, el primer i tercer de cada mes de dimarts, en comissions informatives. I una de les comissions, que és la de qualitat de vida, té aprovat per tots i sa funció, entonces no entenem. Si no és per una demagogia de no sé, de fer alguna cosa. Entonces, aquest tipus d'emocions és el que nosaltres a vegades no entenem, no? Entonces, nosaltres com tenim que votar que no a que n'hi hagi igualtat entre homes i les dones? És impensable. Però després volen colar altres coses. Altres mocions, nosaltres van recolzar, les que van en positiu. Ciutadans està, jo crec que en aquest àmbit de col·laboració també, perquè vol el millor per la ciutat, també entenc, i va fer un acord per a poder aprovar els pressupostos. I presenta en positiu una moció sobre la senyalística del municipi, que estem treballant ja nosaltres també fa temps en aquest pla d'ordenació urbanística que està fent el regidor Emilio Biol, no? I aquest pla de mobilitat en el qual això se pot integrar, s'ha parlat de ells i se discuteixen les coses. Però, clar, quan se ve al plenari altres coses és el que no entenem, no? Altres mocions del Partit Popular, pues, la segon més consecutiu que ens presenta un altre plan d'inversió, no? Bueno, tenim una taula del Renaixement, allí se diuen les coses, hem estat col·laborant, els 6 partits en aquesta taula que se fa, pues bueno, ens presenten una enèsima moció a dir que volen més ajudes, però per una altra part ens passen que dins de la mateixa moció que rebaixem més impostos, o sea, això és com dir, volem més ajudes per a tot el món, que això també és una, pues claro, tots ho volem, no? Més ajudes per a tot el món, però els diners ixen d'algun lloc, no naixen de cap arbre, no? Si tenim arbres molt bons que són els arbres d'estalonges, però d'ahir no cauen els diners al final tenen que ser una, pues una estructura també que formen part, no? Entonces, una sèrie d'emocions que són en aquest sentit, no? I després, bueno, l'altre que va passar, l'incident que també te van referir ahir en el plenari.
Sí, va ser el que al final, perquè va estar durant tot el ple una línia de, bueno, pues una línia lògica on tot el món es posa el que vol i demana explicacions i venia a veure una bona sintonia, però quan va arribar el moment de preguntes, sí que és veritat que tots van coincidir en que es va resultar desagradable.
Però és que ja m'ho està acostumat, no? Això és cada plenari. Cada plenari n'hi ha alguna intervenció. Van tindre plenaris acusant quasi a la nostra regidora d'educació de no sé quantes coses, no? Fem preguntes i, a més, sempre van el mateix tono, no? No és que nosaltres, ahir es va sentir a la portaveu de Compromís dir preguntar-nos ofendre. Dic, home, claro que preguntar-nos ofendre. Però preguntar coses a sabiendes que les has i que pots fer-les tranquil·lament, no? Preguntar-li a un regidor de l'equip de govern com pot accedir a ell un ciutadà en un plenari. Quan se té el telèfon a disposició que paguem tots els ciutadans de Vila-real, ens paguen a tots, per parlar amb aquest regidor, quan se tenen 1000 fórmules per a dir-li a les persones, quan ser regidor ja fa un temps, si no saps com a regidor com accedir a un... Si sap que n'hi ha en el Departament de Territori, n'hi ha una cita que s'agarra per part d'un funcionari o una funcionària que té a disposició per a poder consultar quina cita pot fer. El tirar això en el plenari, quan el senyor Obiol, que jo vull recordar-lo, perquè així ahir la senyora Fajardo va faltar un poc a lo que va passar, no? I tot el món ho pot veure en el plenari, no fa falta que jo m'estenga molt. Quan el senyor Obiol li diu, a què te referís inaccessible? Al tema de l'amagasem aquest o a mi com a persona? I va dir, a les dues coses. Claro, és que no s'entén d'una altra manera, per això l'alcalde, com a president del plenari, va voler marcar això, i en vez de marcar això, pues entonces lo que pasa es que el señor Cortés se pensa que n'hi ha una persecució contra d'ell, que n'hi ha una cosa, una sèrie de coses. Jo crec que així, el resumen és que el compromís actual, lo que fa és que la decisió que va prendre de no voler governar, no la sap portar. O sea, va tindre l'oportunitat de fer les coses que ara mos demana des de fora. Moltes coses de les que mos demana han estat 8 anys governant en nosaltres, amb tota la confiança, amb tota la tranquil·litat del món, algunes no s'han plantejat. Altres venen sense vindre i volen fer com sobreactuar més oposició de tota l'oposició, no? Pues jo crec que això és el que tenen que mirar el compromís actual, no? I aquest compromís per compromís que es diem, que ja diu, no? Ens han reinventat el nom, no? És que és veritat, és el que estan demostrant, no? Nosaltres, en el compromís que ens enteníem, era aquell que treballava per Vila-real. ¿Vale? Que van poder fer moltes coses en la ciutat, que algunes van eixir millor, altres pitjor, però que van aconseguir pues, el 2011 en 4 partits, com te vaig dir l'altre dia, no? Que eren 4 partits. Iniciativa en aquell moment estava Alberto Ibáñez, en Esquerra Unida estava Alejandro Moreno. I comandava també Pasqual, el malograt Pasqual Batalla, tan estimat, entonces en el bloc, no? I nosaltres van aconseguir canviar una dinàmica que venia d'anys anteriors, no? Que si vols després parlarem també d'aixòs anys, no? del Partit Popular i aquesta última època que va ser nefasta per a Vila-real. I és el compromís que nosaltres. Entonces, este tipus de preguntes que al final el que fan és que se isca del plenari, no sé si el que se vol és fer-la, no? I després la frase, no? És que preguntar-nos ofendre, dic, home, no, és que així n'hi ha moltes dites en este poble, no? Si te pregunte que eres no tal, no sé, es una manera de fer política que nosaltres crec que no és l'adequada, no? El eixir sempre a no sé, és que n'hi ha moltes maneres. Va tornar a preguntar una cosa al senyor Xus Madrigal que havia preguntat en la comissió. O sea, se pregunta en la comissió informativa, se contesta i després se torna a preguntar, pues no passa res, se torna a contestar. Però, bueno, és la dinàmica d'aquest compromís actual.
Mire, a mi ara sí que ens preocupa, i sobretot molt als ciutadans, perquè, clar, que quan va vindre el Héctor Folgado, el portaveu del Partit Popular, sí que li vaig preguntar per esta sentència del cas Piaf. I què ens trobem? Ens trobem que si esta sentència definitivament se fa firme, es pot obrir 7 processos judicials que això ens portarà un any i mig més de portades, notícies, dime, te dic. Clar, mira, al final el ciutadà, quan ell viu el senyor Folgado i diu, a més tenim una nota de premsa que els han enviat, a ell m'ho diu en directe, però avui està en els mitjans de comunicació perquè va enviar una nota de premsa, diu, el caso, la sentència del caso Piaf desmiente a Benlloc.
Mira, lo primer que tinc que dir en això, vale, és que lamentem profundament esta deriva del Partit Popular, no, de Vila-real. Nosaltres esperàvem que, com a mínim, després de veure la sentència, primera, que la sentència el dilluns la coneixen els advocats, ara veiem que també són advocats del Partit Popular, perquè es defensa el senyor Folgado, i fins a ahir que va parlar en tu no se diu res i després fan la nota, no? Ens han esperat 2 dies per a fer declaracions. Nosaltres portem dient-li al senyor Folgado i al Partit Popular de Vila-real durant 10 anys que diguen que saben d'aquesta actuació que va tindre l'empresa Piaf a en Vila-real durant els anys de governació de govern del Partit Popular. Durant 10 anys no han dit res. L'alcalde, jo com a portaveu, el nostre partit, li han demanat moltes voltes que diguera el que sap. I resulta que ara que esperaven? Que demanaren perdó. Perquè ahir n'hi ha delictes comprovats que s'han sentenciat. No sé com està tan content de dir que en aquesta sentència.
Sí, en aquest cas...
Però n'hi ha delictes que s'han demostrat en aquesta sentència. Lo mínim és que el senyor Folgado i els actuals, els 5 regidors que són actualment l'equip del Partit Popular, se desmarcaren d'això, no? I digueren, escolta, no sé, això ho ha fet el senyor Casado, molt hipòcritament també tinc que dir-li, perquè també estava en el Partit Popular de la Gürtel, pues per lo menos i si diu, i se PP ja no existís, volem un nou PP, que és conforme se va presentar en les últimes eleccions quasi el senyor Folgado, que sempre dia que pareixia com Rajoy en Barcelona, no? Este senyor que quasi no conozco. I això és el que parlàvem del senyor Robert i el senyor Tomàs, com si ja no estiguin en el partit.
Resulta que
en el que estan fent ahir el senyor Folgado, així en la teva emissora, i la nota que ha presentat el Partit Popular, ara ja sabem el que està passant. O sea, els advocats no defenien el senyor Robert i el senyor Tomàs, els advocats estan defenent a lo que feia el Partit Popular. I lo que feia el Partit Popular en aquest moment és el que diu la sentència, que n'hi ha una prevaricació continuada. I condena no només a les dos membres que entonces estan en el Partit Popular com a regidors i com a alcalde, sinó a l'empresa com a cooperadora necessària d'eixos delictes. No trobaran en altres sentències, quan se condena un polític per alguna prevaricació, que se condene també a l'empresa. Quan se condena a l'empresa com a cooperador necessari, que ho ha buscat en el... o buscada en el RAE, lo que vol dir cooperador necessario, i vaig a llegir-li, diu, cooperador necessario, persona que contribuye a la ejecución del hecho delictivo de otro con un acto anterior o simultáneo, sin el cual dicho delito no se habría efectuado. Quan qui és cooperador necessario és l'empresa condenada i que ha declarat en seu judicial que ha financiat il·legalment al Partit Popular, entre altres coses... En el primer acte que va tindre de presentació l'any 2007, que tots ens recordem, que està en els papers de la Gürtel, que està en els informes de la Guàrdia Civil i està en la gent que juzga el delicte a nivell nacional com a un acte que va ser financiat il·legalment en les campanyes. Quan tot això passa, i el senyor Folgado, i tampoc el senyor Casabó, perquè també firma aquesta nota, no? Quan fa aquesta nota el Partit Popular és el Partit Popular actual, que pensava que anava a desmarcar-se d'aquest Partit Popular de l'època del senyor Fabra, en la qual el Ramon Tomàs era vicepresident, de l'època de la Gürtel, de tota aquesta època que implicava que així només poguera treballar una empresa en este poble. En vez de desmarcar-se, el que fan és eixir a defendre això i, a més, estar contents en que s'hagi condemnat per prevaricació continuada al, en este cas, ja no sols als senyors, sinó pareix que sigui el Partit Popular el que se fique davant d'eixa defensa, no? Com si no, com si així no haguera passat res, com si la gent de Vila-real no ho sapiguera. Mire, sap el que passa? Sap el que ha passat en aquesta sentència? Que 10 anys després, la sentència ha reafirmat el que ja van fer els ciutadans de Vila-real l'any 2011. El 2011, els ciutadans de Vila-real, en els seus vots, van apartar al Partit Popular de la governar Vila-real. Dels últims 4-5 anys que han sigut els més nefastos que han passat en aquesta ciutat. D'aquesta ciutat, on aquesta empresa era l'única que treballava, on s'ha vist en el juí que l'empresa tenia 350.000 euros de contrats anuals i després superava molt tots els anys, n'hi ha menys d'un milió, n'hi ha un any que quasi que ho remarca la sentència 3 milions i mig que se feia, que saben els empresaris de Vila-real, això saben qui treballava, sí, ahir te dia un nom d'un empresari en l'entrevista, però és que n'hi ha molts empresaris que per a treballar així a este poble tenien que treballar a través de Piaf, li tenien que fer subcontractes a Piaf i després els beneficis s'emportava a l'empresa Piaf, però ixa empresa i tot el que passava era els anys, vull recordar a la gent, els anys que se demana un préstec de 20 milions d'euros, els anys de la desfeta urbanística que estem patint ara. Tot això és el que els ciutadans van enviar a sa casa al Partit Popular. I després ens han donat les majories absolutes al Partit Socialista i els governs de progressistes que han tingut abans en altres partits i ara en Podem. Tot això és el que avala també aquesta sentència, que n'hi hava una connivència en aquesta empresa.
Sí que tindrà que entendre que els ciutadans estem cansats de sempre sentir lo mateix. Per això li pregunte. A mi me preocupa més el que està fent l'actual alcalde avui, ara. Per què? Perquè ja hi vaig treure un tema que és el tema bus. A mi m'agradaria que vostè me l'explicara.
A veure, així sempre insistim el mateix. ¿Vale? El Partit Popular, des d'un principi, recordes que han hagut tres denúncies així, bueno, han hagut més, però tres denúncies ficar en dubte, s'han recordat les tapes i les canyes, ficar en dubte l'honorabilitat de l'alcalde actual, el senyor Benlloc, ficant també el tema de gastos de representació, de que estaven mal fets, tal, el tema de la COATS, que mos va tindre el Partit Popular dient que n'hi hava, que això se va arxivar, que va ficar al senyor Benlloc, a la senyora Sabina Escrits, actual diputada autonòmica, i al senyor Emilio Biol, i es van tindre tots els dies dient que havien fet no sé què, tot això se va arxivar. Però des de sempre, quan hi hagi algun problema, perquè del bus pues van a parlar ara i parlaran i va a parlar ahir ja, quan hi hagi algun problema i es afecta d'ells, l'únic que fan és escampar. ¿Vale? I volem que parega que així tots no som iguals. Mira, el que diu la sentència, el que comparava ahir el senyor Folgado del bus en el trinquet municipal i en la casa consistorial. La sentència és demoledora. Demoledora. ¿Vale? Un anàlisi xicotèdia de la sentència, però llegint, ahir hi ha 80 folios de sentència. Més de mil folios de la instrucció. Han passat a declarar més de 20 testics per allí, tècnics municipals, que tots han dit que n'hi haven coses que no s'havien fet. N'hi ha moltes coses que no s'havien fet, que està demostrat. Claro, el comparar això en un autobús, que el que fa l'Ajuntament de Vila-real és, primera, té, com a major de 50.000 habitants, tindre l'obligació, té l'obligació legal, sí, de tindre un bus municipal.
Un mig de locomoció per la, vale, ciutat, sí.
Així se continua en un bus que ja tenia el Partit Popular, quan no eren menys de 50.000, ¿vale? Que aquest bus té la particularitat que va a l'Hospital de la Plana, que és comarcal. Això entra en una col·lisió en les línies de bus de la Generalitat Valenciana, que per cert ara encara no s'han renovat, ¿vale? Que estan en procés de renovació, i ahir hi ha una discussió jurídica sempre en com se plantejava això, però teníem l'obligació de fer-lo. L'any 2018, que diu el Partit Popular ahir, ho diu també en la nota, que fem lo del bus, el que se fa és una prova piloto, i en aquesta prova piloto, se recordarà vostè, a finals del 2018, de novembre, per a veure com funciona, per veure si, com també estem en 50.000, 200, 50.000, 300, si passem de 50.000 o no passem, i se fa aquesta prova piloto per a veure si se pot funcionar. Recordarà també l'oposició dient és que hem seguit l'autobús, quasi perseguint l'autobús, a veure si pujava algú o no pujava. El bus jo crec que és necessari, tot el món sap que és necessari, més en la dinàmica en contra a aquest canvi climàtic i per a lluitar, ¿vale? I del moment que se fa la prova piloto, l'alcalde insta als serveis municipals, que això és la diferència fonamental, insta als serveis municipals a fer una contratació. I el servei municipal, ¿vale?, inicia aquesta contratació, que ve també en el problema que li estic dient de que la Generalitat Valenciana té una sèrie de línies, si se pot fer, n'hi ha una controvèrsia jurídica, li recorde que en aquests temps també ha existit la llei de contractes nova, se té que adaptar, i aquesta contratació està en marxa de fa un temps, o sigui, no és que així ha estat aparat ningú, perquè l'alcalde va ordenar en seguida als tècnics que feren aquesta contratació, i després d'aquesta discussió jurídica està la licitació en marxa. Ha hagut en aquesta licitació en marxa, que sí que és veritat que està tardant més de lo que toca, com us agradaria que anaren els processos més ràpids, ha hagut una empresa que ha fet una reclamació, s'ha tingut que paralitzar el procediment i tot això així, transparentment. Transparentment. El voler comparar això en fer un trinquet municipal que s'anuncia que se va fer, que se van a estar 500.000 euros, que no se troba concurs, que no pot treballar ningú, que presenten factures, que és el que diu la sentència, factures fetes per a intentar desviar l'atenció i amagar-la, ¿vale? De menys de 30.000 euros, que és el que diu la sentència. I Isa, com tots tenim memòria, jo me'n recordo perfectament, perquè ja no és de fa 10 anys, li ho vaig dir l'altre dia, des del 2006-2007 nosaltres estem denunciant que això estava fent-se. En ese trinquet municipal que és demoledor i en la casa consistorial el que se va fer és trossejar les factures.
Sí, això ho va comentar vostè
i el trinquet se va tirar a terra i se va fer nou.
Sí, això ho va comentar vostè en l'entrevista passada. El que passa és que el que ha de deixar a ir, el que me portava el senyor Folgado era un document a on dien que no n'hi havia una licitació del bus urbà. Vostè m'està dient ara en aquest moment...
El que fa el senyor Folgado és treure dels expedients, ¿vale? Tots els expedients quan passen, hi ha molts expedients que passen notes de reparo.
Sí, però el que jo me referia és...
Però he llegit una part de l'expedient en el qual legalment l'interventor fa una salvetat, ¿vale? I fa un reparo dient és que encara s'estan pagant unes factures que encara no està el procediment. Per què? Perquè el procediment està en marxa.
Sí, però
no
vostè
no llegis la part, també, que està en el mateix expedient de contratació que li diu que el procés està en marxa, que el procés està iniciat. Això no ho diu el senyor Folgado.
Sí, però el que volem saber els oients és el que li dic. I si el procés està en marxa, és dir, i en definitiva, anant resumint, el que volem dir és el que porta el bus urbà no és el cunyat del senyor Benlloc?
No, perquè això, qui ho diu?
No, ningú. Ah, però...
No, ni mucho menos. Lo que porta...
Però allò de dir...
De moment, com tenim l'obligació de portar-lo, el porta la mateixa empresa que la portava quan estava
sí,
el Partit Popular.
Però mire,
perquè legalment també té la concessió de la...
Clar, però el que se li queda al oient, al ciutadà, al veí del nostre poble és... Ese autobús el porta algú que vol el senyor Benlloc, el porte ell i no ningú més...
No, el porta la mateixa empresa que portava, com estic dient-li, perquè és la mateixa que feia tota la ruta que n'hi havia.
I hi ha un procés, Susana, obert de licitació no passa, o no?
Claro que està obert de licitació des de fa més de,
vale,
des de fa
per dos anar, anys. Per anar aclarint temes, és dir, ahir ens diu que en aquest moment el senyor alcalde està caent o està fent el mateix delicte que va fer Juanjo Rubert. Vostè me diu a mi que ni pensaron ni en somiado. Però com pot hi haurí algun dubte, per això li preguntava jo a vostè, si era el cunyat del senyor Benlloc el que conduïa l'autobús.
Evidentment no.
Per allò de posar les persones a dit. Mire, és que d'això és el que està cansat la ciutadania. Vostè diu, no, el porta la mateixa empresa
Però, Sana,
que ho portava
lo que no,
antes...
El que no pot fer el senyor Folgado, ¿vale?, és vindre així, soltar una com la que va soltar ahir i que no passi res. ¿Vale? Això està clar. I per això també estic jo així aclarint-te el que tu m'estàs preguntant. El que jo t'estic dient és que ahir hi ha un procés de contratació que està obert, transparent. I el que ell compara és, en les obres que se van fer en el trinquet municipal i en la casa consistorial, que no n'hi havia cap procés de contratació. Que se van fer a dit i se li va adjudicar a l'empresa Piaf, que era la que ho feia tot en este poble en tema de manteniment d'edificis. I quina empresa va facturar durant 8 mesos, octubre del 2006... novembre, desembre de 2006, gener del 2007, febrer, març, abril, factures per 29.950 euros. És que vull aclarir-ho, 29.930, 29.920, 29, per a no arribar a 30.000 euros, que és el que diu la sentència i el que ha dit els jutges. Els jutges no són, ni el senyor Folgado ni jo som jutges, però ahir n'hi ha tres jutges, i vull que aclarir-ho bé, tres membres que per unanimitat han dictat una sentència. Tres magistrats després de la instrucció. Ahir vaig sentir que el senyor Folgado te dia, és que la justícia ja va parlar, perquè va arxivar el fiscal. Lo que té que saber el senyor Folgado, i si no ho saben, encara més preocupant, que és el que li passa al Partit Popular, és que la justícia no són els fiscals o els instructors dels expedients. La justícia la fa, la juzga i la fa executar els jutges. Que un fiscal arxive. Perquè, claro, en els delictes que diuen ahir, també vull aclarir-ho això, es condenen per prevaricació continuada, ¿vale?, al senyor Robert, al senyor Tomàs i al membre de l'empresa que era cooperador necessari. I ell diu, no, és que, i ho diu en la nota també, és que n'hi ha uns delictes que, no, que es demanen i no s'han fet. La instrucció és de mils de folios i per ahir ha passat molta gent. Vostè sap per què no el condenen a malversació que se li demanava? Perquè l'Ajuntament de Vila-real no ha pagat de 600.000 euros. Que si haguera seguit governant el Partit Popular, evidentment es haguera pagat a l'empresa Piaf. Com l'Ajuntament de Vila-real actual ha de fer els interessos dels ciutadans de Vila-real i no va pagar factures que s'han vist en el juí, que el mateix la sentència diu que són treballs que no s'han fet, ¿vale?
Al final li ha fet un favor?
Pues nosaltres no volíem fer un favor, no, nosaltres hem fet sempre el mateix, vull que aclarir. Això s'inicia, ¿vale? Perquè el tècnic municipal veu unes factures que no s'han fet i tota la instrucció l'han portat els abogats que defenen a l'Ajuntament. Així no és qüestió del senyor Benlloc que vagi per ahir intentar tancar a la gent o no tancar a la gent que aquestes pel·lícules que se munta el senyor Folgado. Així la instrucció l'han portat els abogats, ¿vale? En l'aval dels tècnics municipals. Què han dit? El que han dit en el juí. Que vostès ho van veure també les notícies quan se feia el juí. Que l'interventor municipal, el secretari municipal, el tesorer municipal han dit que n'hi haven irregularitats. I no se condena per aquesta malversació perquè de moment no està. Què mos serveix este juí? Que per lo que vostè diu que això s'anarà? Pues mos serveix este juí, el que ha passat així, perquè altres causes que estaven pendentes se puguen aclarir i seguir defendent, que el que ha fet este equip de govern i l'alcalde és defendre els interessos dels ciutadans de Vila-real. L'alcalde com a alcalde té l'obligació de defendre per llei els interessos de la ciutat. Què haguem dit de ciutadans de Vila-real si l'alcalde no defen això i paga i nosaltres paguem els 6.000 euros? Que no estan defendent els interessos de Vila-real. I això és el que han fet. Així no s'ha perseguit a ningú políticament. Ni s'ha fet això, perquè a més en la mateixa sentència relata això, que no, així no s'ha perseguit a ningú. L'únic que s'ha assegut és defendre aquesta causa. I després, en el tema de falsedat documental, sap què passa? Pues que l'empresa fa pues, el que estem veient a nivell nacional. El señor Bárcenas diu una cosa, uno que pasaba por allí, yo no me encargaba, el encargado de esto, yo no era el que llevaba las cuentas, el otro... Això és el que ha passat. Entonces, la veritat jurídica és complicada també a vegades fer-la. Però bueno, si nosaltres lo que sí que estem contents de la sentència, ¿vale? Perquè no desitgem mal a ningú. Nosaltres no presentem això i ni ho presenta l'Ajuntament de Vila-real per a desitjar el mal a ningú. Lo que estem contents és que, lo que t'he dit al principi, se demostra que la justícia ha avalat lo que ja van dir els ciutadans de Vila-real en el seu moment. Que així tot el poble sabia el que passava en aquesta empresa. Ho sabien els empresaris. Si no venia que preguntar-li als empresaris locals que no podien treballar així, que ho feia tota una empresa. I, claro, aquesta connivencia la demostra el juí dient que és un cooperador necessari en l'empresa que ha declarat que havia fet aquesta financiació il·legal del mateix Partit Popular. No? Entonces, vale, el senyor Folgado podrà escampar. El que sí que tinc que dir-li és que, lo que diria al principi, és que esperàvem que això se desmarcara i s'apartara d'aquest Partit Popular antic, però no. Així tenim el senyor Folgado, que és un soldat de la causa, com li diem a voltes, no? Del Partit Popular, que ja sabem per què s'ha quedat així. S'ha quedat així després de perdre dues eleccions continuades perquè té que seguir defendent. Tenim el senyor Casabó, que vol ser l'aspirante, que era secretari de grup. És que, claro, així tots tenim memòria. Jo, per sort, encara no me falta molt la memòria, no? Era secretari de grup en aquests governs. Què passava això? En aquesta temporada que passava això? El secretari del grup municipal del Partit Popular, el senyor Adrián Casabó, que ara se presenta com a nou, que ha tingut l'oportunitat ara de desmarcar-se i de dir, este no és mi PP. I no ho ha fet. Per tant, a partir d'ara, a partir de la nota que va fer ahir el Partit Popular i la defensa que el senyor Folgado va fer, que no ha fet durant 10 anys, si vostès recorden, el senyor Folgado no ha decidit defendre el senyor Robert en cap moment, ni al senyor Ramon Tomàs. I per què avui es defen? Per què avui es defen és el que tenen que preguntar-se els ciutadans de Vila-real. Entonces, així, per molts intentos que faig el senyor Folgado d'escampar la merda que són tots iguals, així no són tots iguals. El poble de Vila-real va parlar el 2011 i ara la justícia, en la seva sentència de prevaricació continuada de lo que estava passant en aquest moment, ho ha tornat a avalar d'això, no? I és la part que nosaltres agraïm i ser reconeixement, no?, al treball que s'ha fet de fer-lo. El Partit Popular i el senyor Folgado ha tirat per terra, vol tirar per terra els tècnics municipals, que han anat a ser judicial a dir que n'hi ha ben irregularitats. Vol tirar per terra el treball de l'instructor i vol tirar per terra el treball de jutges que s'han manifestat dient que no passa res, no?
Senyor Serralbó, se'ns acaba el temps. No podem continuar, però això va pa llarg. En tot cas, li agraïs que m'hagi dit que vostè, que el conductor del bus urbà no és cunyat del senyor Belloc, perquè ja ens creava una duda allò de que sí que ja van tota per esta línia, que ens ha fet tindre un ratet d'humor que també ens fa falta.
Sí, sí, l'humor no té que faltar no mai. I d'això, el que per aquest cas, que vostè sap que a mi m'agrada també molt l'humor i fer molts acudits i moltes coses, este cas és molt serio, no? I ens ha costat molt als ciutadans de Vila-real canviar aquesta dinàmica que teníem així en el poble de Vila-real, en ICPP, sobretot dels últims anys, que va fer que este poble pues, estiguera com està ara.
Javier Serralbo, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Bueno, y en esta saeta que estem sentint de fons, recordar-los que esta nit en l'arciprestal Sant Jaume en Vila-real se celebrarà lo que és pues la última cena. Participarà la Junta Central de Setmana Santa, cofradies i germandats. Res, en queda despedir-me, són les 2 del migdia, els deixem en esta meravellosa saeta.
És el Jesús de l'agonia i és la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.